L'estudi del que parlem és l'estudi PATINA, que és un estudi en un tipus concret de tumors HER2 positius, que representen al voltant d'un 10% dels tumors de mama. És un tumor amb aquesta proteïna, tenen una proteïna a la seva membrana, les cèl·lules tumorals, que s'anomena proteïna HER2, i que a més són tumors sensibles a la presència d'hormones femenines. És a dir, són tumors que tenen una doble capacitat de ser estimulats per al seu creixement, per aquest HER2 i pels estrògens en general. I que, per tant, ens deixen dues vies molt bones per a bloquejar la seva evolució i evitar que creixin o que es reprodueixin. Llavors, l'estudi aquest, tradicionalment, el tractament de càncer de mama d'aquest tipus HER2 positiu i receptor hormonal positiu es feia amb quimioteràpia i un tractament contra l'HER2 dirigit, uns anticossos que es donen contra aquest HER2 perquè el propi sistema immune ataqui a aquestes cèl·lules, i a més s'afegia un tractament hormonal com a manteniment un cop s'acabava la quimioteràpia, és a dir, feies una inducció, quimioteràpia i amb aquests tractaments anti-HER2, i una vegada acabada la quimioteràpia, per manteniment mantenies aquests anticossos i ficaves el tractament hormonal. Doncs l'estudi aquest consisteix a veure si podíem millorar aquesta fase de manteniment amb tractament hormonal i els anticossos, si podíem fer alguna cosa que encara fos més eficaç. En aquest tipus de tumors, com dèiem, que hi ha dos vies importants per al tumor per poder-les bloquejar, ja els resultats eren molt bons. Era el tipus de tumor, o dels tipus de tumor en general, ja no només de mama, sinó en general, que s'aconsegueixen temps de control de la malaltia, de supervivència més i més avançats, i també que més en situacions localitzades més tumors es curen, però bé, sempre hi ha la voluntat de millora dels resultats, tot i que ja és veritat que era una patologia on els resultats eren bons, s'intentava veure si es podien millorar. Com? Doncs afegint a la fase aquesta de tractament hormonal i anti-HER2 un tercer bloquejador, que és un medicament que es diu palbociclib, que bloqueja l'entrada de les cèl·lules amb cicle cel·lular, que bloqueja el que es puguin dividir. I llavors aquest estudi divideix els pacients a fer el tractament estàndard, quimio d'inducció i després tractament hormonal i anticossos, versus aquest mateix tractament afegint-hi aquest palbociclib. I els resultats han sortit molt, molt positius, han multiplicat l'eficàcia d'aquest tractament. Ja de per si bona, però ara doncs, encara més bona. Hi ha dues coses de les que parlem amb tumors avançats com a mesures de que un tractament funciona o no funciona, i les dues més importants són el que en diem supervivència lliure de progressió, que és el temps que la malaltia la tens sota control, és a dir, més petita del que era o igual, però que no avança el temps que tens a la malaltia a ratlla, i després la supervivència, el temps que la persona viu amb una malaltia avançada que d'altra manera seria mortal. En aquest estudi, de moment, per veure els paràmetres en els que ens movem, amb més de 5 anys de seguiment, pràcticament 5 anys de seguiment, perdó, no hi ha encara dades de supervivència. No s'ha arribat a la mediana de temps on podem veure, perquè la immensa majoria de pacients segueixen vives. I llavors el que sí que mirem, que és l'objectiu principal d'aquest estudi, que era el temps que deixes la malaltia a ratlla, controlada, quieta. I això és el que pràcticament ha augmentat un any i mig el temps de tindre la malaltia a ratlla. Passes de 30 mesos, de 29 o 30 mesos, és a dir, hi ha una xifra bastant bona, 2 anys i mig amb una malaltia avançada quieta, a més de 3 anys i mig, a 44 mesos de control de la malaltia. Això a nivell de mitjanes, del temps mitjà. És veritat que hi ha gent que li aguanta menys temps controlada i gent que porta, tenim aquí alguna pacient que porta 6 anys amb la malaltia completament controlada i sense que avanci. La mitjana és, passes d'uns 29 mesos a uns 44. L'esperança de vida, encara no hi ha dades, probablement les puguem tindre d'aquí uns anys, però com estem parlant d'expectatives de vida que ja eren llargues, si a més amb aquest tractament encara les han millorat més, com necessitem les medianes, no? Que és el punt on la meitat de pacients ja no estan amb nosaltres, clar, si el tractament és molt eficaç, necessites que passin molts anys per arribar a aquest punt. Llavors, això encara no ho sabem, però al final, indubtablement, que una malaltia greu que pot donar molèsties, dolor, disconfort, pot donar símptomes allà on estigui, no avanci, no la permetis créixer, evidentment per als pacients és molt necessari i molt útil. Tens pacients completament o pràcticament completament asimptomàtics amb la malaltia quieta i això, que passen anys i segueixen completament asimptomàtics, tot i saber que tenen una malaltia greu, activa, però que no està donant cap mena de problema i no està evolucionant en negatiu. Aquest estudi és un estudi internacional que està promogut des dels Estats Units, principalment. Els ideòlegs inicials d'aquest estudi era un grup americà que es diu AFT, amb un col·leg que es diu Otto Metzger al davant, però des d'aquí, des de Solti, que és el grup un grup espanyol de recerca en càncer de mama, ja s'havia fet una mica abans un petit estudi, més petit que aquest, per veure si això tindria sentit, si combinar aquest medicament palbociclib juntament amb el tractament contra l'ER2 podria donar dades d'eficàcia. Perquè en tumors hormonals sense l'ER2 ja s'havia vist que aquest palbociclib funcionava força bé, duplicant l'eficàcia del tractament hormonal. Llavors es va dir, ostres, si aquest palbociclib millora el tractament hormonal, possiblement amb tumors que no només són hormonals sinó que són ER2, també ho pugui aconseguir. I cap al 2016 o així vam començar un estudi local, participàvem 8, 10, 12 hospitals a nivell nacional, mirant això, si podia ser, amb poques pacients, si podia haver dades d'eficàcia. I efectivament sí que ja es va veure dades prometedores. Era un estudi petit, no podíem establir grans comparacions entre pacients si ho feien o no, però sí que les dades ens van semblar prometedores. I amb això i un altre estudi que s'havia fet en altres hospitals fora del nostre país, amb un altre medicament semblant aquest palbociclib, que es deia abemaciclib, un altre medicament molt similar, que també donava dades de sugestió d'alta eficàcia, es va llançar aquest estudi ja gran, confirmatori, que en diem fase 3. No? Hi ha un estudi amb ganes de, si surt bé, això serà el que es passarà a partir d'ara a les consultes i el que s'utilitzarà com a tractament. I això va sorgir d'aquí. Llavors se'ns va demanar col·laboració, com havíem des de grup Solti, havíem tingut aquest estudi, des del grup americà es va demanar col·laboració a Solti i llavors vam incorporar Espanya i Portugal com a centres reclutadors per aconseguir pacients que volguessin participar en aquest experiment. Això seria molt positiu, però per desgràcia, és veritat que una vegada hi ha resultats provats de l'eficàcia d'un medicament, hi ha una fase on les agències reguladores han d'estudiar aquesta eficàcia, revisar les dades dels estudis, auditar si aquests estudis estan ben fets, si realment són fiables, que no hi hagi cap hospital que s'hagi inventat dades, doncs entra una fase d'auditoria d'aquest estudi. Perquè, vale, això és espectacular, serà, no?, un gran resultat, però hem de comprovar que no començarem a sufragar els països, tal, el medicament, sense estar comprovat. Llavors entrem en aquesta fase de comprovació. Una vegada està comprovat, s'allarga encara una mica més perquè, ok, l'Agència Europea del Medicament, l'Agència Americana del Medicament, les diferents agències nacionals, supranacionals, donen l'ok, sí, això està ben fet, no hi ha res a dir, és un estudi positiu i hauria de ser el nou estàndard. Entren els ministeris de cada país o els pagadors, en aquest cas entraria primer el ministeri per dir ok, Espanya es pot utilitzar i després el CatSalut, ok, ho podem finançar, ho pagarem, això ja és això, el ministeri, CatSalut, i això allarga encara una mica més el temps d'accés als fàrmacs. Per tant, tot i que ho sabem des de gairebé fa un any que el resultat era molt prometedor i que s'ha publicat ara ja negro sobre blanco, no? Allò ben fet, ha estat ara molt recent, aquesta setmana, trigarà encara possiblement un any a poder-se utilitzar en obert, sufragat pel sistema de salut públic, sigui per les mútues de salut, pels pagadors al nostre país, pot ser que encara trigui una mica a poder-se utilitzar. Dels tipus de càncer de mama, clar, aquest és hi ha un 10%, més o menys un 10% és ER2, però no hormonal. Això en total ja és un 20%. Potser hi ha un 15% addicional, 20% addicional, que són tumors que no són ni ER2 ni hormonals i que d'un 60-70% que és de tipus hormonal, no ER2. Al final són aquests quatre grans tipus de tumors, però clar, cap d'ells per si sol potser és el més número, no, sí que hi ha el tumor hormonal NER2, però al final el càncer de mama és el tumor més freqüent amb dones i per tant, tot i que sembli un tumor, no, 10%, que hi ha molts casos de càncer de mama, aquest tumor HER2 positiu és més freqüent que molts altres tumors en dones, perquè el volum total de càncer de mama és molt alt, potser és només un 10%, sí, però és més freqüent que tumors melanoma, tumors de coll de la matriu, que són, evidentment també són rellevants, però a nivell poblacional, tot i ser un percentatge menor dels càncers de mama, segueix sent un volum elevat de població que la pateix. Sense cap mena de dubte és on estem, és on estem ara. S'estan fent passos. És veritat que sempre voldríem, tant evidentment els pacients com els que ens dediquem a tractar-los, que anés tot molt més ràpid, perquè quan les coses van malament és molt dur. Però sí, no podem perdre la perspectiva que realment s'estan fent guanys a passes agegantades, que sempre voldries que fossin més ràpides, però no treu que siguin realment passes agegantades, que tumors que fa 10-15 anys era absolutament impensable que es poguessin curar, impensable, 0%, 1%, vull dir, impensable, ara es curen, s'arriben a curar. Això, la immunoteràpia els darrers anys ha fet un canvi de paradigma extraordinari amb alguns tipus concret de tumors, per desgràcia no a tots. També tots aquests tractaments dirigits, això de l'anti-HER2, que ara fem un tractament dirigit contra aquesta proteïna que té el tumor, això fa 20 anys que s'està utilitzant. Abans, tractament dirigit, no, el tractament del càncer era matar cèl·lules que es divideixen amb quimioteràpies inespecífiques, que funcionaven prou bé en molts casos, però és clar, sense cap mena de direcció, amb la qual eren més tòxiques i menys eficaces. Des de que es va començar amb aquests tractaments dirigits, l'eficàcia ha anat augmentant, i això ja han permès evolucionar aquesta manera de dirigir-los fins a utilitzar tractaments dirigits combinats amb quimioteràpia, amb dissenys d'enginyeria química, no? De vincular l'anticòs amb un medicament incorporat a l'anticòs perquè s'alliberi només a les cèl·lules tumorals. La immunoteràpia que dèiem, ensenyar el teu propi sistema immune a tractar el tumor no és només quan l'estàs ficant al tractament, és que el teu sistema immune viu en tu. Si tu l'has educat a atacar les cèl·lules tumorals, això que ho tens per sempre. I si això has aconseguit que funcioni, que realment el teu sistema immune reconegui aquelles cèl·lules com dolentes, t'has curat, perquè el teu sistema immune viatjarà amb tu sempre. Llavors, sí, els canvis són... Això parlem, un estudi més, això arribarà en un any, segurament ho podrem donar a la consulta del dia a dia, però clar, és una cosa que ha augmentat més d'un any el temps que tens controlada la malaltia, en una situació que no parlem de fa 50 anys, sinó de fa apenes 20, l'expectativa de vida rondava l'any i mig. Ara estem parlant de que amb 5 anys i pico no hem arribat a la mitjana, és a dir, probablement l'expectativa de vida actual amb aquest tipus de tumor concret rondi els 7, 8, 9 anys. Fa 20 era un any. S'ha multiplicat per 7, 8, 9... Sí, no, tot i el pessimisme que a vegades pots tenir de... costa i hi ha gent que no se'n surt, és innegable que sí, que s'estan fent passes agegantades i de cara al dia internacional, el Dia Mundial contra el Càncer, sí que s'ha de llançar un missatge d'esperança clar i rotund. Càncer de mama, precisament parlàvem de la immunoteràpia, s'està incorporant des de fa un parell d'anys amb el tumor possiblement més agressiu, els que no són ni hormonals ni HER2, el que en diem triple negatius, ja s'ha incorporat de ple dret la immunoteràpia i està aconseguint bons resultats. Sí que és cert que no són tan espectaculars com amb altres tumors, com el melanoma, tumors de pulmó, on s'observen tumors avançats, molt avançats, que arriben a curar-se només amb immunoteràpia, però sí que augmenta tant el temps que la malaltia es queda quieta, com parlàvem d'aquest estudi, com el percentatge de gent que es troba amb tumors localitzats que gràcies a fer la immunoteràpia poden curar-se. Ara estem amb xifres que ronden el 90% de curació, inclús amb aquests tumors. Per tant, la incorporació de la immunoteràpia ha estat un gran què. Després, parlant d'aquests anticossos als que s'uneix quimioteràpia, això també ha suposat, amb càncer de mama, un parell de fàrmacs molt concrets que han aparegut els darrers 2 anys gràcies a també a aquests estudis de recerca on hem participat molt activament, han millorat molt l'eficàcia de la quimio, que diríem a bulto, no? Més indiscriminada, duplicat i triplicat l'eficàcia d'aquests tractaments. I en això estem, millores del tractament hormonal. El tractament hormonal és veritat que és el primer tractament dirigit que existeix, el primer que hi va haver mai, i això sí que és de l'any 50 i 60, que parlem de... No, els tractaments dirigits s'han inventat els darrers 20 anys. No és cert, tractaments hormonals fa 70 anys potser, o 60, 70 anys que s'estaven donant, i era el tractament hormonal, és un tractament dirigit contra... Tu saps que un tumor té sensibilitat a la presència d'hormones, femenines o masculines, bloqueges aquelles hormones i veus que funciona. Doncs també s'està evolucionant amb aquests tractaments, fent-los més potents, més ben tolerats, més que sàpiguin que els nous fàrmacs aconsegueixin evitar l'aparició de resistències, que el tumor aprengui a créixer tot i la presència de, tot i l'absència d'hormones, evites aquest aprenentatge del tumor. En els 3-4 grans tipus de càncer de mama s'estan fent avanços en això, en nous anticossos contra les cèl·lules tumorals que portin fàrmacs de quimio, amb immunoteràpia i amb nous tractaments hormonals, són les principals línies. Una mica més verd, però també en desenvolupament, estan les vacunes preventives i terapèutiques, potser les estan una mica més avançades les vacunes terapèutiques, és a dir, també buscant manipular el sistema immune, però si aquell tumor no està sent reconegut pel teu sistema immune, quan la immunoteràpia bàsicament que parlem avui en dia és el teu sistema immune, algo reconeix el tumor però no ho fa prou bé, ajuda'l. Això és la immunoteràpia que utilitzem ara. Cap on estem anant és el teu sistema immune no està reconeixent bé aquell tumor, si el reconegués bé aniríem millor. Ensenya-li a reconèixer-li. Això són les vacunes terapèutiques, i les vacunes preventives seria això, una vacuna amb gent de risc de desenvolupar un tumor X, ensenyar-li com qui vacuna de la grip, tu no tens la grip, però prevens quan arribi la temporada de tindre-la perquè has ensenyat al teu sistema el dia que aparegui aquest virus, mata'l. Intentar fer el mateix amb les cèl·lules tumorals. El dia que aparegui una cèl·lula d'aquestes característiques, mata-la. I això encara està una mica més verd, però també s'estan fent estudis actius amb això.